Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i, com no, ara comença el Volta de Full. Avui és l'últim programa de la temporada. Estem ja quasi estem al començament, quasi de l'estiu, no? I ja hi ha temps de descans, hi ha temps de gaudir dels dies llargs, fa bastanta caloreta i ja no hi ha tantes ganes de fer coses segons quines, no? Cal fer un parèntesis, no? I al nostre dia a dia. Així que, seguint la dinàmica del programa, torno a portar pues, una mica de tot, no? Una miqueta de tot i us començaré dient que l'origen del mes de juny, no? El juny que té 30 dies, és el sisè mes del calendari gregorià. Els seus símbols són el sol i la rosa. Però d'on ve el nom de juny? El que sabem segur és que el seu nom llatí és Junius. Dit això, hi ha dues teories respecte de l'origen del nom juny. I aquí diu que és un homenatge a Junio Bruto, fundador de la República Romana. D'altres diuen que prové de la deessa Juno, de la mitologia romana, una de les deesses més importants del culte romà, juntament amb Júpiter i Minerva. Ara que coneixem una miqueta millor l'origen del mes de juny, ara us diré uns quants refranys populars sobre aquest mes. Diu, pel juny, molt de sol i molta son. Pel juny cada gota com un puny. Al juny la pluja és lluny i si plou cada gota és com el puny. Al juny l'estiu no és lluny. Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca. Passem dels refranys, parlem una miqueta de Sant Joan, que és la festa de Sant Joan, que està molt arrelada aquí a Catalunya, és el començament de l'estiu, és el començament ja de les vacances, no? Ara hi ha el col·legi que va que me les acaba, no? Parlem de la revetlla de Sant Joan, que se celebra arreu dels països catalans. Enguany, a veure si podem gaudir ja de ple a ple, no? Així com a diferents indrets del món, també durant la nit del 23 al 24 de juny. El dia de Sant Joan és el 24, però la revetlla és el 23 a la nit. I les fogueres, es fa fogueres a milions i milions de persones i desesperació de molts gossos, i de més d'un membre de persones, no? Es dediquen sense cap mena de capacitació tècnica per fer-ho a tirar coets i potents petards tota la nit i part d'endemà i del dia abans. En fi, una miqueta de soroll, pues, s'ha d'aguantar, no? Però vaja, el fet és que és una nit màgica que se celebra el solstici d'estiu. És una celebració que l'Església Catòlica fa coincidir amb la data del naixement de Sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa amb elements i costums molt marcats i simbòlics. El foc purificador, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons, el ball o els guariments i més rituals màgics. Perquè l'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i és una festa solsticial, com Nadal, amb una tradició que remunta a molt abans de la implantació del cristianisme. És un culte al sol i a l'allargament del dia, pel solstici d'estiu. S'ha conservat lleis del segle XVIII que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els focs d'artifici, però avui en dia encara veiem que com milions de persones sense preparació, també, cal dir-ho, manipulen material pirotècnic bastant perillós, Alguns dels menors, o sigui, aquí tirar petards i coets de gran potència, pareu compte, Perquè la primera referència documentada és de data del segle XV. I bueno, una mica de refranys de Sant Joan, I diu, perquè diu, per Sant Joan farà un any. A Sant Joan i Sant Pere, en la mar t'ofegues. A Sant Joan, terres grosses i van decordats de vi. Sabeu que van vestits? De cànyum i borres grosses. A Sant Joan, les garbes al camp. A Sant Pere, les garbes a les eres. A Sant Joan, venen i van. Abans de Sant Joan no alabis la collita. Abans de Sant Joan, pluja beneïda, després de Sant Joan, pluja maleïda. Aigua de Sant Joan no dona pa ni vi. Aigua de Sant Joan, celler buit i molta fam. Baralles per Sant Joan, pau per tot l'any. I bany de Sant Joan, salut per tot l'any. Bé, passat tot això, les fogueres, petards, nits de Sant Joan, anem amb missatges. Missatges sobre... Perquè s'està parlant molt que va ser el dia del medi ambient i tot aquesta d'allò. I també jo, també vull posar una miqueta de... El meu gra de sorra, anem amb això. Amb missatges de la Greta Thunberg, la recentment famosa activista climàtica adolescent Greta Thunberg, que va néixer a Suècia el 3 de gener del 2003. Quan tenia 8 anys, va sentir parlar a la seva escola del canvi climàtic. Estava impressionada per la magnitud del perill que això podria representar per a tots, tant que no pensava que pogués ser cert. Era absolutament impossible que un tema tan greu amenacés la nostra pròpia existència. En cas de ser cert, parlaríem sols d'això. Tanmateix, els nostres dirigents no ho fan mai. Aquesta reflexió la va motivar a investigar durant 6 anys sobre aquest tema, convertint-se avui en una de les activistes ecològiques més influents en el món. A la Greta, quan tenia 11 anys, li van diagnosticar un síndrome d'Asperger, trastorn lleu dins de l'espectre autista. I potser això explica el seu caràcter introvertit, seriós i silenciós. Potser també això és deu la seva tenacitat. Als 12 anys va deixar de menjar carn i va decidir que no agafaria mai més un avió. I no només ho ha complert, sinó que ha fet canviar l'estil de vida de tota la seva família. L'estiu del 2018, Suècia va patir una de les onades de calor i uns incendis forestals sense precedents al país. Aquests fets van ser la gota que va fer vessar el got de la paciència de la Greta, que feia temps que estava amoïnada per la inacció dels governs respecte al problema més greu que pateix la humanitat avui dia, segons ella, el canvi climàtic. Per aquest motiu, va decidir plantar-se amb una pancarta davant del Parlament suec i iniciar una vaga escolar pel clima, amb la qual captaria l'atenció mediàtica de tot el país i també del món sencer. El 14 de desembre del 2018, amb tan sols 15 anys, va fer un discurs a la cimera del clima de l'ONU, a Katowice, Polònia, el qual va aconseguir una gran difusió mediàtica. El 25 de gener del 2019 en va fer un altre al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Suïssa. I el 21 de febrer de 2019 parlà davant el Comitè Econòmic i Social Europeu, a Brussel·les. També donar suport presencial a manifestacions d'estudiants arreu d'Europa i col·labora amb entitats que treballen per protegir el medi ambient. La noia sueca, amb tan sols 15 anys, 16 anys, ha provocat el seu pas un entusiasme com el d'un cantant d'èxit d'una banda de rock juvenil. Només que ella, en comptes de cantar, deixa anar frases lapidàries que tothom entén i fa coses que són coherents amb el que diu i amb el que pensa. Alguns dels retrets de l'activista climàtica adolescent a les generacions que l'han precedida va ser a la cimera del clima de la ONU, el 14 del, a Polònia, 14 de desembre del 2018, i van assistir prop de 200 països, i suposa la iniciativa més gran per a reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i frenar l'escalfament global. Allí, entre altres coses, la Greta Thunberg els va retreure. Només parleu d'un creixement econòmic verd, etern, creixement econòmic sostenible, perquè teniu massa por de ser impopulars. Només parleu de seguir endavant amb les mateixes males idees que ens han portat a aquest desastre, fins i tot quan l'única cosa sensata a fer és estirar el fre d'emergència. No sou prou madurs per dir-ho clarament. Fins i tot aquesta càrrega se'ns deixa als nens. Però no m'importa ser impopular, em preocupa la justícia climàtica i el planeta viu. La nostra civilització està sent sacrificada perquè un nombre molt reduït de persones continuen guanyant enormes quantitats de diners. La nostra biosfera s'està sacrificant perquè els habitants rics de països com el meu puguin viure en el luxe. Els sofriments de molts paguen pels luxes d'uns pocs. L'any 2078 celebraré el meu 75 aniversari. Si tinc fills, potser passaran aquest dia amb mi. Potser em preguntaran sobre vosaltres. Potser preguntaran per què no vau fer res quan encara hi havia temps per actuar. Vosaltres dieu que estimeu els vostres fills per damunt de tot, però els esteu robant el seu futur davant dels seus ulls. No hem vingut a suplicar als líders mundials que es preocupin. Ens heu ignorat en el passat i ens tornareu a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens quedem sense temps. Hem vingut aquí per fer-vos saber que el canvi arriba, tant si us agrada com si no. El poder real pertany a la gent. Amb un Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Suïssa, el 25 de gener del 2019, Greta Thunberg va retreure els elits polítics a les elits polítiques i financeres de tot el món que no només estan fent res per solucionar el problema, sinó que l'estan agreujant. I va dir: hi ha gent que diu que la crisi del clima és una cosa que tots haurem creat, però això no és veritat, perquè si tots són culpables, aleshores ningú pot ser culpat. Hi ha algú que en té la culpa. Algunes persones, algunes empreses, alguns industrials en particular han sabut exactament quins valors impagables han estat sacrificant per continuar guanyant inimaginables quantitats de diners. I crec que alguns dels presents pertanyen a aquest grup de la gent. I tot això fa enfadar molt a la Greta, que en la seva ment racional i lògica no pot entendre per què els humans no estan disposats a fer els sacrificis que cal per salvar el planeta. Resoldre la crisi climàtica és el repte més gran i complex que ha afrontat mai l'Homo sapiens. Però la principal solució és tan simple que fins i tot un nen petit ho pot entendre. Cal aturar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I o bé ho fem o no ho fem, o blanc o negre. La seva denúncia contra la passivitat dels governs s'estén als mitjans de comunicació, els quals acusa d'obviar la crisi més gran del nostre temps. Una amenaça per a l'existència humana hauria de ser a totes les portades i programes, però no només no se'n parla, sinó que encara n'hi ha que s'atreveixen a negar el canvi climàtic. La Greta també ha retret als reunits a Davos que hagin anat amb els seus avions privats, suposadament per parlar de solucions al canvi climàtic. Ella predica amb l'exemple. I ha anat amb tren des de Suècia en un viatge de 32 hores i ha passat les nits en una tenda de campanya 15 graus sota zero, al campament dels científics que alerten dels efectes del canvi climàtic a l'Àrtic. El Comitè Econòmic i Social Europeu, a Brussel·les, el 21 de febrer del 2019, la Greta va dir: la gent ens diu que tenen l'esperança que la gent jove salvarà el món, però no ho farem. Simplement no hi ha suficient temps per esperar que creixem i prenguem el control. Si encara dieu que estem malgastant un valuós temps de classe, us recordo que els nostres líders polítics han malgastat dècades d'inacció i negacionisme. Alguns diuen que estem lluitant pel nostre futur, però no és cert. Estem lluitant pel futur de tots. I si pensen que hem d'estar a les escoles, els suggerim que ocupen els nostres llocs als carrers, o millor, que s'uneixin per accelerar el procés. Hem començat a netejar el vostre desastre i no pararem fins que acabem. La jove ha carregat contra la inacció de la classe política en matèria climàtica i ha defensat les vagues estudiantils que reclamen més accions per enfrontar-se al canvi climàtic. Hem de centrar cada polzada del nostre ser en el canvi climàtic, perquè si fracassem, tots els nostres assoliments i progressos no hauran servit per a res i tot el que quedarà del llegat dels nostres polítics serà el fracàs més gran de la història humana i seran recordats com els majors roïns de tots els temps, perquè hauran triat no escoltar i no actuar. A la cimera d'acció climàtica de la ONU a Nova York, el 23 de setembre del 2019, Greta Thunberg va dir: «Els estem mirant. No hauria d'estar aquí. Hauria d'estar al col·legi, a l'altre costat de l'oceà. M'han robat els meus somnis, la meva esperança amb les seves paraules buides. De l'única cosa que parlen és de diners i ens conten històries sobre el creixement econòmic perpetu. Com s'atreveixen? Si realment en tinguessin la situació, no s'estarien sense fer res. Ens estan fallant. Els ulls de les futures generacions estan sobre vostès. Mai els perdonarem. Com s'atreveixen a pretendre que això es pot resoldre amb els negocis com de costum? El món s'està despertant, t'agradi o no? Per què els nois hem d'anar aixecant el diòxid de carboni que vostès tiren?» I amb declaracions a altres llocs, la Greta va dir: «És difícil? És massa pressió?» «Sí, ja ho sé. No els correspon als nens fer això. M'agradaria que els adults assumissin la seva responsabilitat, però com que ningú ho fa, ho hem de fer nosaltres. Si estem enfadats, sí, estem enfadats. I estem enfadats perquè les generacions més grans continuen robant-nos el nostre futur. Continuem fent-nos i no deixarem que ho facin més», deia Thunberg en una marxa escolar a Hamburg, a Alemanya. I algunes recomanacions de la Greta Thunberg a les generacions que tenen el poder a Polònia va dir: «Fins que no comencem a centrar-nos en el que cal fer més que en el que és políticament possible, no hi ha esperança. No podem resoldre una crisi sense tractar-la com una crisi. Hem de mantenir els combustibles fòssils soterrats i ens hem de centrar en l'equitat. I si les solucions dins del sistema són tan difícils de trobar, potser hauríem de canviar el sistema. Si alguns nens poden ocupar titulars a tot el món pel fet de no anar a l'escola, imaginin el que podríem fer tots junts si realment volguéssim. Però per fer això hem de parlar amb claretat, per molt incòmodo que sigui». Què us ha semblat tot aquesta d'allò? Per ser jove, déu-n'hi-do, lo coco que té, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pues està molt bé, no? Dóna la volta al full, i anem a la cuina ara. Totalment diferent l'assumpte, no? Anem a la cuina d'estiu, perquè l'estiu és una bona estació per viatjar, llegir, anar a la platja o cuinar. Podem aprofitar el nostre temps lliure com vulguem i entrar a la cuina. Potser és un dels plaers més relaxants que hi ha. Ara bé, amb aquesta calor no em negareu que el que ve més de gust són plats lleugers, saborosos i nutritius. I és que en els mesos en què les temperatures són més altres, és important hidratar el nostre cos amb fruites com la síndria, verdures crues o begudes i postres refrescants. Recordeu aquella dita que diu: a l'estiu, menjar calent no és gaire bon aliment? Doncs bueno, us porto ara una recepta fresqueta, senzilleta de fer. Gazpacho de síndria amb poma. I és molt fàcil, eh? Només cal que tinguem els ingredients per a 4 persones. Són 2 fulles d'api, una cullerada d'oli verge d'oliva, uns 250 grams de una poma, eh? Que faci, no sé, una poma bastant grandeta. Una mica de sal, 6 talls de síndria i 4 o 5 unitats de tomàquet madur, un mig quilet, fa un fum, no? Què és el gazpacho síndria poma? Doncs és una sopa freda, és una barreja de tomàquet cru, síndria poma i oli d'oliva. Més no, no? Un aperitiu de primer plat, segon plat o postre. El gazpacho de síndria pot constituir un primer plat d'estiu, la mar de bé, que es pot servir en un plat fondo o en un bol, i també es pot servir com aperitiu en un gotet petit. És més pràctic fer-ho amb antelació, no? De fer el gazpacho amb prou temps perquè es pugui refredar a la nevera. I com se fa? Doncs molt senzill. Amb les 6 tallades de síndria, trets els pinyols, clar, i fet a trossos, i posem els 4 o 5 tomàquets madurs, que és un mig quilo, i una poma pelada i a trossos, 2 fulles d'api i un pessic de sal. Poseu-ho tot pel got de la batedora elèctrica, o si no en teniu, doncs amb un colador xinès, i aneu-ho abocant en un altre recipient on després fareu servir altra vegada la batedora elèctrica. La cullerada d'oli verge d'oliva, o més, si voleu, podeu posar una miqueta més al gust, no? I afegiu l'oli al gazpacho i bateu-ho tot una altra vegada amb la batedora elèctrica. Rectifiqueu de sal. I poseu el gazpacho a la nevera perquè s'ha de servir ben fred. Això és fresquet, eh? I una altra recepta que he trobat per aquí, que m'ha fet, m'ha fet patxoca, no? Jo a casa la mare n'ha fet nefea, i és una cosa que als nens els agrada, no? Amb pocs ingredients, ben senzillet, que és les crestes de flor de carabassó, ara que és, som al temps, eh? Som al temps. I agafem unes 20 flors, el que tingui, flors de carabassó, 2 ous, 250 grams de farina, 250 mil·lilitres de llet, sal, una mica de pebre i oli de girassol. Per 4 racions. Primer netejarem les flors, traguem la corol·la i el pistil, no? Si la netegem a raig d'aigua, caldrà escórrer-la bé, o centrifugar-la bé, perquè l'hem de deixar unes hores a la nevera, perquè el coure-les no es quitxin, eh? La preparació de la massa per arrebossar és la mateixa que per als creps, li podeu posar una miqueta més espessa. El gruix de l'arrebossat que ens quedarà dependrà de l'espessa que sigui la massa. Per fer la massa sense que ens quedin en grunys, batrem els ous dins un bol i seguidament afegirem la farina. Afegirem un raig de llet, tan sols per fer una massa una miqueta més espessa com fem pel pa, no? Remenem fins que ens quedi una massa homogènia i seguidament abocarem un altre raig de llet i tornarem a remenar fins que ens quedi de nou la massa homogènia, que ara ja serà menys espessa. Seguirem fent la mateixa operació fins que ens quedi un líquid una mica més dens. Salpebrem, si volem posar pebre, i afegirem les flors en el bol procurant que quedin ben sucadetes de fora i de dins. Fregirem les flors en una paella amb oli de girassol ben calent i les reservarem en una escorredora perquè perdin tot l'excés d'oli. Si ens volem menjar cruixents, s'han de menjar de seguida o escalfadetes al forn. També, si no la voleu de llonces, també resulta fetes el mateix procés, però en vez de sal i la miqueta de pebre, es pot posar sucre. També, resulta molt bo, eh? La veritat, no us ho he provat. I Una altra recepta. Avui estic de receptes, fills. Ja, avui, doncs mira. Recepta de crestes de tonyina i ou dur. També és fàcil de fer, eh? Perquè, més que tot per quan anem d'excursió i així, per portar una coseta que no sigui entrepà, no? I els ingredients per fer les crestes de tonyina i ou dur és 300 grams de tonyina en conserva, 2 ous durs, salsa de tomàquet, 12 làmines de pasta de crestes, que les venen, eh? I un ou. I la preparació és la següent. Bullim 2 ous en aigua i sal durant uns 8-10 minuts, els pelem i piquem ben menudets. Barregem en un bol l'ou, la salsa de tomàquet i la tonyina, ben escorreguda, eh? La tonyina no ha de quedar massa líquid, ni massa espès tampoc. Després hi aboquem els trossets dels ous durs. Posem en petites porcions d'aquest farcit al centre de cada làmina i les tanquem fent una marca amb la forquilla perquè quedi ben segellada. Si s'opta per enfornar-les, les envernissem amb rovell d'ou perquè ens quedin més brillants. I si es prefereixen fregir-les, escalfem bé l'oli perquè es fregin, al fregir ràpid quedin suflé, no? Les escorreguem en paper absorbent perquè no s'empapin massa i ja les podem ficar a la motxilla. Si les volen prendre d'excursió, escolta, queda cruixentet. Es poden fer també salades o dolces, eh? Les dolces poden ser de xocolata i fruita seca, o sigui el mateix procediment, però amb xocolata, fruita seca o de mermelada de formatge també. Els farcits poden ser de molt variats. També pot ser de verdures, de pernil, de conserves. Sempre, si són per anar d'excursió, han de ser amb productes que no tregui aigua perquè no s'estovin. I molt bon profit! You say bye bye, I say. You say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what do you want? Money, mana, money, mana, money. Money, mana, money, mana, money.
Pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria.
Bé, ara anem al poema, no? N'he trobat un de molt bonic que a mi m'ha fet patxoca, no? Que és un poema del Joaquim Folguera. És Capvespre d'estiu. I diu així. Com una amada silenciosa s'ajau la nit damunt dels blats. Un plor d'esquella tremolosa. Sota la terra fatigada jarbota encara un poc de sol. Als fons dels ulls, extenuada, mor la claror de juliol. D'una finestra mig oberta va una remor dolça de prec, una visió de lluna incerta, dansa poruga dintre el rec. D'una ramada que s'atansa, sou en la terra el tremoló, pel camí passa l'enllorança, dintre del cor d'una cançó. El vell pastor que la cantava té la parpella vacil·lant. La nit, que d'una vesta blava, li fa tenebres al voltant. Una novella sinfonia s'alça sonora pels camins. Dintre la nit que descendia, naix la cançó viva dels grins. Dintre la fosca de ballada, un ritme nou és palpitant. Ve del neguit de l'estelada, d'aquell càntic enervant. Bé, hi ha altres poemes. Aquest m'ha agradat molt, a mi, no? Aquest és un poema que la veritat, em va agradar molt. N'hi ha d'altres que són d'altres autors, no? N'hi ha uns que també vaig trobar de molt bonics, que són de Pere Calders. Però no són poemes, són uns escrits del Pere Calders, que n'hi ha un que diu La fi del cap. I diu així: de fet, entre el meu cap i el meu cos havia existit un divorci des del principi. El cos denotava una vocació per a conservar la petitesa i especulari, fent que tots els moviments tendissin amb una mena d'avidesa cap a l'arrauliment. El cap no. El cap era gros, audaç i pensava coses realment engrescadores. Un dia, trobant-me al llit, amb una estimada meva, vaig sentir que el cap em malaltia seriosament, mentre el cos mantenia l'equilibri, repartint la salut amb normalitat per tots els llocs que estaven sota la seva vigilància. Amiga, vaig dir, em sembla que el cap se'm morirà. Ella es va esverar tant que vaig sentir imperiosa la necessitat de tranquil·litzar-la. Mira, no passarà res. Enterrarem el cap dins un barret i veuràs com la placidesa del món es mantindrà plana, quieta, com és del nostre gust. Cap país no alterarà la seva hora oficial, ni cap invasió no serà detinguda. Demà, milers d'ombrelles s'encararan al poder del sol i cada un podrà dir-hi la seva. Es va dormir sota la protecció dels meus braços, segura que tot aniria tal com jo li havia explicat. Un altre petit conte del Pere Calders diu que venim de la pols. Diu, van excavar davant la casa seva. No volien dir-li si feien una piscina o la base d'una glorieta. Es tracta d'una sorpresa, responien a cada pregunta d'ell. I ho fou, perquè quan van completar les mides li donaren allò que se'n diu cristiana sepultura. I un altre petit conte és Lligant caps. La present és una d'aquelles històries que comencen en un cafè i no se sap com acaben. Al taulell o al voltant d'una taula, un client explica als amics. Es diu que els ulls són un dispositiu per veure com és allò que ens envolta i com són els altres. Però i per mirar a dins d'un mateix? En aquest sentit, com cecs. O bé que passa tot el que veiem a fora és en realitat el que portem a dins. Aleshores, no ens hauria d'estranyar que hi hagin tantes desgràcies. D'una manera o altra, i tirant llarg, només veiem la meitat del que hi ha. O sigui, que dos ulls o són massa o són poc, però mai la mida justa. És un motiu poderós per afirmar que no és que la naturalesa sigui sàvia, sinó que sap una colla de coses de memòria i les repeteix com un lloro. I ja, per acabar amb els petits contes de Pere Calders, hi ha els passos comptats. Des del revolt vaig preguntar on començava aquell camí i uns caçadors m'explicaren que just on es retallava la silueta del salze damunt l'horitzó. Vaig caminar fins a escorxar-me els peus i en arribar al salze, un home clavat a terra em digué que allà no era cap començament, sinó un dels finals. En descobrir la meva mirada d'estupor i qui sap si d'espant, l'home clavat a terra em recomanà que no fes escarafalls i que em busqués un sot arrecerat i a mida abans no es pongués el sol. Després, afegir, tot són presses.
Rats are in the hole and
Bé, i vaig acabant aquelles frases que a vegades donen molt que pensar, eh? I com no, per anar ja posant-lo punt i final. Perquè el món està ple de coses màgiques que esperen pacients que els teus sentits s'aguditzin. Normalment, les persones sensibles són de poques paraules perquè és la seva ànima la que parla a través dels seus gestos, les seves mirades i els seus silencis. La llàgrima més pesada és aquella que no cau mai. No tots plorem de la mateixa manera, ni estimem de la mateixa forma. No he fracassat, tan sols he descobert 10.000 maneres diferents de fer que alguna cosa no funcioni. Les grans ànimes tenen voluntats, les ànimes febles tan sols desitjos. No busquis persones amb els teus mateixos gustos, busca persones amb els teus mateixos valors. A vegades cal prendre decisions que fan mal al cor, però que assosseguen l'ànima. I una vegada acabi la tempesta, no recordaràs com t'ho has fet, com ho vas fer, ni tan sols estaràs segur de ser realment acabat. Però una cosa segura, quan surtis d'aquesta tempesta no seràs la mateixa persona que va entrar-hi. D'això es tracta aquesta tempesta. Quan sentis que ja no pots donar un sol pas més, mira enrere i contempla tot el que has aconseguit. Això et donarà prou impuls per donar el següent pas. El coratge no sempre rugeix. A vegades és una veu silenciosa que et murmula a cau d'orella, animant-te a tornar a intentar-ho. La gent positiva és aquella que ha caigut, ha plorat, s'ha sacsejat, s'ha aixecat i després li ha somrigut a la vida i li ha dit: allà vaig de nou. Quan la teva debilitat és l'amor, tu ets la persona més forta del món. Hi ha moments on cal saber dir adéu encara que se'n parteixi l'ànima en dos. És tan simple ser feliç com difícil ser simple. Un somni no és allò que somies, sinó allò que no et deixa dormir. La vida t'ensenya que l'important no és el camí, sinó qui t'acompanya. Si els nostres ulls veiessin ànimes en lloc de cossos, què diferent seria el nostre concepte de la bellesa? Va ser dins del més cru hivern quan vaig aprendre, per fi, que dins meu hi havia un estiu invencible. No només ets responsable del que fas, sinó del que no fas, del que no defenses i també del que calles. In the grass it was a chicken, and the sun was on the rise. I never felt so wicked as when I willed our love to die. And I was your silver lining, as the story goes. I was your silver lining, but now bé, i ara ja sé que em despedeixo, no? Això ja ha estat tot per avui. Espero que us hagi, si més no, ha passat una bona estona, no? Com jo m'ho passo també aquí a la ràdio i amb tots vosaltres, els que escolteu. Us recordo que aquest programa es repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda, així com també ens podeu trobar a la web de la ràdio, que són www.radiofalset.cat. I també ens podeu trucar, que aquí a la ràdio tenim telèfons, que us recordo que són el 977-830044, 977-830044 i 977-83-1135. Agrair a tots vosaltres, no?, que sempre esteu a peu de ràdio, no? I com sempre, també agrair sempre de tot cor la disponibilitat i la bona feina del Jordi Soldevila, qui ha estat al control. I I a tots vosaltres que ens escolteu, desitjar-vos que passeu un molt bon estiu, ple de salut, gaudiu força i fins la propera. Adeu-siau.